Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Aquest últim dia del mes de febrer tornem a acompanyar-vos tot just quan s'acaba d'aparcar la caravana. L'economia de l'Església és una realitat molt diversa i molt complexa. No és un compte únic de diners, per dir-ho així, sinó una manera d'actuar i de viure. La transparència és el mètode i el repte, com ha mostrat i ha expressat avui la Conferència Episcopal Espanyola en presentar els números de la declaració de la renda que els ciutadans van fer l'any passat, la de l'exercici del 2021. Recordem que el sosteniment de l'Església és lliure, voluntari i només es canalitza a través d'una X que els contribuents poden marcar, si volen, en l'apartat de l'assignació tributària dins de la declaració de la renda. A Espanya, per cert, han augmentat les xifres, segons les dades presentades avui, i Catalunya és la tercera comunitat autònoma en quantitat aportada. Són notícies, no diríem que bones, sinó sobretot normals. Perquè la tasca de l'Església en una societat plural i sense confessionalitat de les administracions civils és una contribució positiva, respectable i molt necessària pel seu capital més important, que no és altre que el capital social. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimarts 28 de febrer, memòria de Sant Pere Damià, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem aquesta tarda?
L'Agència Catalana de l'Aigua preveu limitar a partir d'aquest dijous l'abastiment a gairebé 6 milions d'habitants a causa de la sequera, que restringirà el màxim de 230 litres per persona i dia. L'entrada en l'escenari d'excepcionalitat al sistema Ter Llobregat i l'aqüífer Fluvià Muga suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l'aigua per usos agrícoles, la reducció del 15% per usos industrials o la reducció de l'aigua per usos lúdics. Es prohibeix la neteja també de carrers amb aigua potable. Des del govern apunten que es tracta d'una mesura contundent. I el govern també ha demanat a la Fiscalia Superior de Catalunya que investigui el ciberatac que va patir la Generalitat durant la consulta del 9-N del 2014. Avui la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha enviat un escrit al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres Santos, per fer aquest requeriment a la carta. Apunta de gravetat extrema el fet si es confirma la informació que un empresari israelià que treballa per serveis d'intel·ligència i organismes de seguretat governamentals internacionals estava darrere d'aquest ciberatac. I Catalunya rebrà 22 milions d'euros per lluitar contra totes les formes de violència masclista. Així ho ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres, que repartirà un total de 177 milions d'euros entre totes les comunitats autònomes.
Gràcies, Carla. També us explicarem que l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, va acollir ahir al vespre una celebració per la pau en què va ser present el bisbe auxiliar Javier Vilanova i que va estar organitzada per Justícia i Pau a partir del missatge del Papa Francesc titulat "No ens podem salvar sols". La presidenta de Justícia i Pau, Dolors Fernández, ens ha explicat com va anar aquest acte. Es calcula, a més, que el sínode digital va arribar a 20 milions de persones i va recollir desenes de milers de respostes de no catòlics i no creients, segons ha dit Jeffrey Segovia en una entrevista a Vatican News, en què ha subratllat que al darrere de tots els clics i likes que omplen les xarxes socials hi ha sobretot persones reals i moltes vegades no catòlics que veuen en l'Església una oportunitat de canvi. Avui, a més, fa 10 anys que Benet XVI sortia de la Santa Seu després de la renúncia en un històric viatge amb helicòpter que el va portar a Castel Gandolfo uns dies fins que va ser elegit el nou papa. Es prepara la traducció al castellà del nou llibre Què és el cristianisme? Memòries de Benet XVI, que publicarà la Esfera de los Libros el proper 24 de maig en castellà, com dèiem. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Anna Maria Almuni, membre del Centre Passatge. Ens explicarà el que és el cicle de conferències que està organitzant aquest curs els dimarts, aquesta obra vinculada a la institució teresiana. I avui, com cada dimarts, secció Temps de Diàleg, avui amb el protagonisme per a un llibre sobre els jueus a Tortosa. Ens acompanyarà l'autor d'aquest treball, el prevere catòlic de la diòcesi i canonge Josep Alanyà. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció de l'informatiu i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Com us dèiem, s'ha registrat un rècord en la recaptació de l'Església a través dels contribuents que van marcar la X a la declaració de la renda l'any passat, la corresponent a l'exercici del 2021. L'Episcopat espanyol ha recaptat amb aquest gest 320 milions d'euros, 25 milions més que l'any anterior, xifra que representa un 8,5% més. De mitjana, l'aportació per cada contribuent és de 37 euros amb 73 cèntims. L'augment d'aportacions voluntàries al sosteniment de l'Església és concretament de més de 84.000 ciutadans que han fet les seves declaracions marcant la X dins l'apartat d'assignació tributària. Així ho ha explicat aquest matí Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal.
Cambia vidas como las suyas, este gesto sencillo que es marcar la X. Muchas personas sostienen la vida de la Iglesia en España con su oración, con la entrega de su tiempo y también con la aportación económica, que se hace visible de manera especial en la casilla de la declaración de la renta. A todos ellos va un agradecimiento especial que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil como el que tenemos ahora mismo.
S'ha produït un increment de la quantitat recaptada en totes les comunitats autònomes. En termes absoluts, els increments més grans en euros assignats s'han produït a Madrid, a Andalusia i a la Comunitat Valenciana. A Catalunya hi ha hagut un augment de la quantitat recaptada d'un 16%, tot i que ha baixat el nombre de contribuents que han marcat la X a favor de l'Església. En un altre moment de la conferència de premsa d'aquest matí, en què també ha participat el director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església, José María Albalat, el vicesecretari Fernando Jiménez Barrio Canal ha aclarit que la qüestió de l'assignació tributària no forma part en aquests moments dels temes sobre els quals l'Església treballa dins del diàleg amb el govern espanyol.
Esos temas se están tratando, algunos ya han dado a luz, como fue todo el tema, por ejemplo, de las inmatriculaciones, donde yo creo que la Iglesia hizo un verdadero ejercicio de transparencia, estudiando, analizando las 34.000 inmatriculaciones y ofreciendo un informe que sigue a disposición de todos ustedes sobre todas las posibles circunstancias de peculiaridades o anomalías que pudiera haber. Hay otros temas que están pendientes en la agenda, en los que se están trabajando, ustedes lo saben, lo ha dicho también el ministro de la Presidencia, y yo espero que podamos llegar a fondo a la consecución de los objetivos que nos habíamos planteado. El tema de la asignación tributaria, que yo sepa, a día de hoy no está en la agenda, pero saben ustedes que de todo se puede hablar.
D'altra banda, el Secretariat per al Sosteniment ha fet públic avui l'especial de les dades presentant la web portantos.es/gràcies, que ofereix la informació més rellevant d'una manera visual i també accessible. Moltes persones sostenen la vida de l'Església amb la pregària, l'entrega del seu temps i l'aportació econòmica, que es fa visible de manera especial a la casella de la declaració. Per la seva banda, el portal donoamiglesia.es permet donar directament alguna quantitat a qualsevol parròquia d'Espanya. I l'Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal prepara la memòria d'activitats de l'Església Catòlica a Espanya el 2021, on s'informarà de manera detallada de l'aplicació d'aquesta quantitat resultant de la X de la declaració de la renda i de tota l'activitat eclesial del 2021. Aquesta memòria es presentarà a mitjans de maig.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Canviem de qüestió, ho anunciàvem ahir, i és que l'Església de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, va acollir ahir al vespre una celebració per la pau, organitzada per Justícia i Pau a partir del missatge del Papa Francesc titulat «No ens podem salvar sols», el que es va fer públic per a l'1 de gener passat, Jornada Mundial de la Pau. Els participants, que van fer una aportació de 10 euros cadascú, van viure així una connexió amb la solidaritat de l'Hospital La Campanya, que té des de fa ara tot just 6 anys aquesta parròquia, situada al costat de la plaça de Catalunya. Dolors Fernández, presidenta de Justícia i Pau a Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que l'acte va ser de pregària i de reflexió i que recull l'esperit de dues convocatòries que cada any fa l'entitat.
La lectura del missatge del Sant Pare, d'unes pregàries i d'unes actuacions. És la celebració de la paraula i de la música per celebrar la pregària per la pau, que es celebra cada any el dia 1 de gener, però que enguany, per diferents motius, no es va poder celebrar, i Justícia i Pau hem ajuntat aquesta pregària amb la trobada que es fa normalment, anualment, la família de Justícia i Pau, i hem fet dels dos actes un aquí a l'Església de Santa Anna.
La presidenta de Justícia i Pau a Barcelona també ha comentat que el missatge del Papa té una gran força en el moment actual del món.
Sols no ens salvarem. Crec que és un missatge molt potent en aquests moments. En aquests moments en tenen tants conflictes molt a prop nostres, el d'Ucraïna, però no podem oblidar els 40 conflictes que hi ha arreu del món, que també són greus. Sabem que la nostra paraula, la nostra fe, però sobretot la nostra acció, sobretot ha d'ajudar a que la gent pugui veure i conviure en certa manera en pau, i que cadascú en el seu lloc i en la seva manera de ser pot aportar el seu gra de sorra.
Dolors Fernández ha assegurat que Justícia i Pau continua fidel a l'esperit d'homes com Joan Gomis o Arcadi Oliveres, que van concebre l'entitat com una plataforma de denúncia i de sensibilització en nom de l'Església.
El missatge de Justícia i Pau és clar, és fer incidència a la societat i en els governs d'allò que fa impossible, no?, poder aconseguir la pau, denunciar els fets, denunciar aquelles incongruències que la societat conviu, i també ho fem a través d'unes activitats diverses, no?, també a través de l'ecologia, també a través del treball que fem amb les presons, també amb el treball que fem amb la diversitat i la pau, i el treball amb els drets humans. Creiem que tot això configura l'entitat i, sobretot, la gran feina que fan els voluntaris a través d'aquestes grans quatre eixos de treball.
Aquesta celebració per la pau d'ahir al vespre a Barcelona va comptar també amb la participació del bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi, Javier Vilanova. Parlem, d'altra banda, del sínode 2021-2024, convocat pel Papa, perquè la Santa Seu ha informat avui que l'anomenat sínode digital està acostant l'Església Catòlica als nadius digitals. Es calcula que aquest sínode va arribar a 20 milions de persones i va recollir desenes de milers de respostes, fins i tot de no catòlics i de no creients. Així ho ha explicat Jeffrey Segovia, que ha subratllat avui que al darrere de tots els clics i els likes que omplen les xarxes socials hi ha persones reals. Jeffrey Segovia acaba de participar en l'Assemblea Continental del Sínode per a l'Àsia, celebrada aquests dies passats a Bangkok. El sacerdot filipí va portar la veu de tots els qui han estat presents en el Sínode Digital sobre la sinodalitat, sobre caminar junts, promogut pel Dicasteri per a la Comunicació. En una entrevista a Vatican News, en el marc de l'Assemblea, Jeffrey Segovia ha destacat la importància de mantenir converses sinodals en l'àmbit digital, alhora que ha afirmat que ha après molt d'aquesta experiència única. Segovia ha dit també que un sínode digital era necessari per a l'Església, ja que oferia l'oportunitat d'arribar online a persones que no tenen contacte formal amb parròquies o amb institucions eclesials. En aquesta línia, ha afegit que una de les realitats que tenim ara en l'Església és l'existència d'una nova tecnologia. A més, ha aclarit que una de les coses que també cal admetre és la presència dels qui es troben en els mitjans digitals. Segovia ha comentat que el sínode digital va ser, en primer lloc, un esforç del Dicasteri per a la Comunicació, que també reconeix la presència dels fidels en la cultura digital, en els mitjans digitals, que també tenen el seu propi llenguatge. El sínode va ser digital no només perquè es va celebrar digitalment, segons Jeffrey Segovia, sinó perquè va aprofitar els influencers de tot el món. Igualment ha explicat que, aprofitant les influències digitals a través de TikTok, Facebook, Instagram o altres mitjans similars, el sínode digital va poder arribar a uns 20 milions de persones i, com a resultat, s'han rebut més de 110.000 respostes.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Avui fa 10 anys, Benet XVI va sortir de la Santa Seu en un històric viatge amb helicòpter que el va portar des del Vaticà fins a Castel Gandolfo, als afores de Roma, fins que va ser elegit unes poques setmanes després el nou papa. La imatge de l'helicòpter sobre el cel vaticà, acomiadant-se del món, va donar la volta al món. Recordem que Ràdio Estel va transmetre en directe, ara fa tot just 10 anys, aquell moment. Josef Ratzinger va morir el 31 de desembre passat, tot just gairebé 10 anys d'aquell històric moment. Va morir a la residència Mater Ecclesiae, al Vaticà, després de deixar un llegat que ara es fa realitat en forma de llibre titulat Què és el cristianisme? En castellà es publicarà de la mà de l'editorial La Esfera de los Libros i sortirà a la venda el proper 24 de maig. L'editorial ha apostat fort per obtenir els drets del que és l'últim llibre signat per Josef Ratzinger i que a Itàlia ja ha publicat PM. A Espanya, a partir del 24 de maig, doncs, es podrà veure aquest treball, que és una recopilació de 16 textos, la majoria escrits al voltant de l'any 2018. En concret, són discursos, cartes i articles, alguns ja coneguts, però altres, almenys 5, inèdits. Pel que fa al contingut, es refereixen, entre altres coses, al diàleg entre l'islam i el cristianisme, a la definició del concepte de religió o al significat de comunió. I completem la informació explicant-vos que la sala d'actes del Seminari Diocesà d'Urgell, a la Seu, va acollir ahir la presentació d'un llibre titulat Lletres que parlen, viatge als orígens del català, editat per la Magrana del grup editorial Random Penguin House. L'acte va estar presidit per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i va comptar amb la presència dels autors d'aquest treball, Jesús Alturo Perucho i Tània Alaix. L'arxiver diocesà d'Urgell, Benigna Marquès, també va ser-hi present, juntament amb la responsable de l'oficina del delegat territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i l'Aran, Míriam La Molla, així com una gran quantitat de públic. El llibre Lletres que parlen, viatge als orígens de català, presenta una nova proposta sobre els orígens de la llengua catalana i sobre els testimonis escrits més antics identificats fins ara. Aporten noves dades i dates sobre els textos més antics i més significatius. La recerca s'ha fet a través de diversos estudis i és fruit d'una investigació continuada en el temps, en què s'han analitzat milers de manuscrits d'arxius i biblioteques històriques catalanes, espanyoles i de països europeus, com ara França, Itàlia i el Vaticà.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? La persona uja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Passen 4 minuts d'un quart de 7. Volem presentar-vos avui un cicle de conferències que acull els dimarts al Centre Passatge, amb una sessió avui dedicada a l'horitzó d'una sostenibilitat i la pau en un món canviant de cara al 2030. La sessió d'avui, que començarà a les 7 d'aquí a uns minuts, va a càrrec d'Òscar Mateos i Mariluz Ortega. El Centre Passatge és una obra impulsada per la institució Teresiana a Barcelona, amb la col·laboració d'altres realitats, de l'Església i de la cultura, amb l'objectiu d'oferir un espai en què convisquin, precisament, l'espiritualitat cristiana, els fenòmens culturals i la diversitat social. Ens acompanya per presentar aquest cicle de conferències, la sessió d'avui, també per parlar del Centre Passatge, una de les seves integrants, que és Anna Maria Almuni. Segurament molts la coneixeu perquè és la delegada d'acompanyament del laicat, de formació i acompanyament del laicat de l'Arxidiòcesi de Barcelona, però avui ens parla com a membre de la institució teresiana i també del Centre Passatge. Anna Maria Almuni, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé. I vosaltres?
Molt bé, també, gràcies a Déu. Sí, i contents de sentir-la, com sempre.
Sí, jo també. Contents de poder, parlar per Ràdio Estel, no?
Sí, gràcies, gràcies. Bé, a banda del que hem dit, com definiria vostè el Centre Passatge o com el presentaria?
Doncs, mira, el Centre Passatge és una entitat, un centre cultural, sociocultural, sí. És un espai de dinamització sociocultural immers aquí a Barcelona i amb voluntat de fomentar la cultura, la identitat i la llengua catalanes, el respecte pel medi ambient, la integració multicultural i multireligiosa. És un espai on tothom hi té cabuda i és un espai on promovem activitats culturals, formatives, socials, artístiques, d'oci, i que treballa per la integració social i la formació integral de persones i grups. Però és un pit ràpidament, eh?
Sí, sí, però molt bé, molt bé, molt aclaridor. El Centre Passatge abans estava situat al Passatge Mercader de Barcelona, ben cèntric aquest lloc, a l'Eixample. Sí. Per això es diu Centre Passatge, oi?
Sí, és una lògica aplastant. Es diu Centre Passatge perquè està ubicat al carrer Passatge Mercader número 13. Sí. Des dels anys 70 i poc, que va començar com a esplai, i es va engrandir cap a un centre de diàleg, fer cultura, per totes les edats. Teníem des d'infants fins a tercera edat.
I aquesta llarga història ha culminat en una qüestió, doncs, de logística o de necessitat, etc. I s'ha canviat i ara és el carrer València, oi?
Ara estem acollits al carrer València 244, amb un edifici de propietat del Bisbat, i ocupem les dues... Bueno, compartim l'espai amb altres entitats entre tercera i quarta planta.
Molt bé. Bé, i parlem d'aquest cicle de conferències dels dimarts. Què ofereix i què és aquest cicle de conferències?
Bé, aquest cicle de conferències és un espai que va néixer en el moment de la pandèmia. Bueno, ja feia temps que ens ho plantejàvem. Però el 2020, a la primavera del 2020, ens vam adonar que la pandèmia era un canvi de paradigma. No només, a part dels temes sanitaris, com diríem, no? és un canvi axial el que estem vivint. I a partir d'aquell moment vam començar uns cicles per ajudar la gent a situar-se a nivell del canvi que estàvem vivint. Perquè, clar, tots estan preocupats per la pandèmia, i amb raó, però sí. Més enllà de la pandèmia hi havia un canvi social i cultural de dimensions dràstiques, no? I vam començar amb unes conferències, en aquell moment, que n'hi vam dir debat i cruïlles ineludibles post-pandèmia, i que també va fer a l'Òscar Mateos. Després vam comptar amb el Fernando Vidal, que ens ho va enfocar des de recuperar l'essencial, amb la Maria Dolors València, i nosaltres què aportem. I després, l'any passat, vam tenir un cicle en la mateixa línia, però des del punt de vista d'ecologia, amb el José Ignacio García, actual director de Cristianisme i Justícia.
Molt bé.
I aquest any ens hem tornat a plantejar el tema d'aquesta globalització i tot el que suposa la formació per a la ciutadania global. Uh-huh. Des de l'agenda 2030,
sí.
I després des dels reptes, que aquesta és la clau, potser, de diferenciar-la amb altres, que és la sostenibilitat i la pau. Uh-huh. Llavors hem comptat amb dues persones que en aquest tema coneixen, i coneixen molt, i ells mateixos s'han posat com d'acord en el plantejament, que són la Mariluz Ortega, una professora de la Universitat de Màlaga, uh-huh. De Córdoba, i també amb l'Òscar Mateos.
Molt bé.
La setmana passada, a més, vam tindre doncs, una mena de taula rodona que la van conduir Guillermo Aguado, Emilio Romero, Diana Pirat, que són del món d'internet, d'una ONG que treballa pel desenvolupament i especialment molt per el desenvolupament i la pau, i també la Diana Pirat, que era del món de l'educació. I avui la nostra visió també serà una taula rodona, que tot el que hem estat treballant mira amb una mirada des dels joves.
Doncs molt bé.
Serà des dels joves, i especialment universitaris. Hi haurà el Pau Quadern i la Maria Bramona, que ens conduiran amb l'ajut d'Òscar Mateos,
sí.
Que és professor de la Universitat Blanquerna, i que treballa tots els temes, l'Òscar treballa tots els temes de globalització, Avui la sessió d'avui és Jóvenes e Implicación en el Trabajo por los Retos Globales.
Doncs molt bé. Sí, Òscar Mateos és un gran expert en relacions internacionals, en globalització, ha col·laborat amb Cristianisme i Justícia, com vostè diu, professor de la Universitat Ramon Llull, per tant, una garantia.
Un home molt relacionat amb el Centre Passatge, molt.
Molt bé.
En aquesta etapa li hem demanat moltes ajudes. També ens va ajudar fa no molt, bueno, amb més persones, no?, amb un curs que vam fer de formació per la ciutadania global dirigit a persones, a col·laboradors i voluntaris d'entitats socials.
Molt bé. Doncs bé, molt interessant aquest menú. És tots els dimarts, aquest cicle de conferències?
Avui s'acaba.
Avui s'acaba. Per tant, ha sigut els dimarts anteriors i avui...
Ha sigut un dilluns, un dimarts... Uh-huh. Una setmana no en vam tenir, un dilluns i un dimarts.
Molt bé, per tant, quatre sessions.
El dilluns va ser Agenda 2030, una agenda pel desenvolupament humà i sostenible. El dimarts 16 és la pau i la conflictivitat. I el dilluns 20, un altre cop la Mariluz Ortega, la educació per al desenvolupament sostenible, bases per a la construcció d'una ciutadania global. I avui són els jóvenes amb l'Òscar Mateos.
Molt bé. Una última qüestió, senyora Ana Maria Almuni. A banda d'aquesta proposta, d'aquest cicle de conferències, què destacaria breument entre altres activitats que ofereix ara mateix el Centre Passatge?
Bueno, bé, doncs, mira, aquesta és, nosaltres en diríem una mica, una activitat estrella, perquè aquest tipus de cicles volem que siguin formatius i que incideixin en la transformació, no?, de la realitat. I després tenim una altra poteta, per nosaltres diríem com dos peus, no? Una seria aquest, i l'altre peu seria el de... estem creant, i ja fa 4 anys, no?, que anem amb això, estem creant un espai d'espiritualitat, un espai d'espiritualitat, silenci i dansa.
Molt bé.
És a dir, seria dintre del Centre Passatge, estem generant en ple eixample, perquè, clar, cada lloc té les seves carències, no?, l'Eixample no té gaires. Llavors tenim com tres gaires espais d'espiritualitat quotidiana, no?
Clar.
Llavors tenim aquest espai d'espiritualitat, silenci i dansa, que comprèn matins de dissabte de silenci i interiorització, no només obert a creients, sinó senzillament un espai de silenci i de retrobament amb un mateix, amb una formació que condueixen el Toni Pou, monjo de Montserrat, psicòleg sí. etiòleg, i fra Manel Josep...
Josep Manel Vallejo, no?
Uh-huh. Josep Manel Vallejo.
Caputxí.
Que també tots sabem la seva capacitat d'ajudar a la interiorització, però també des del punt de vista formatiu, no només el silenci, sinó la formació, i després uns espais de dansa contemplativa i uns espais d'interiorització de la figura de Teresa de Jesús. Nosaltres som del món de la dona.
Sí, 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 exactament. Sí, sí.
El món de Teresa.
Teresa, la institució teresiana, recordem, fundada per Sant Pere Poveda, un sacerdot andalús, canonitzat per Joan Pau II i que deixa petjada encara avui a molts llocs d'Espanya i del món.
Aleshores, també tenim una línia, són com tres o quatre línies de treball dintre d'aquesta interioritat, i aquesta línia és per aprofundir en la figura de Teresa, en el món oracional de Teresa de Jesús, sí. en la seva capacitat de sortida, en la seva de dona activa, no? De dona present en el món.
Sí, i lluitadora, també, que va ser.
Sí.
Molt bé.
Són les, com les dues... Bueno, i una altra cosa que aquest any estem treballant molt a fons, i hem vingut al Pare Rambla, sí. és el tema del discerniment.
Molt bé, molt bé. Molt sinodal, també. Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies, Anna Maria Almuni, membre del Centre Passatge.
Per aquest interès per la nostra realitat.
I tant, realitat, i una obra també molt important i de bona connexió del cristianisme amb el món divers, oi? La cultura, etcètera.
D'aquest diàleg fer cultura, que tant ens fa falta, no?
I tant. Una abraçada i enhorabona per la iniciativa, que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Passa un minut de 6:45, de seguida temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Durant aquesta dècada, transformem Rodalies amb una inversió de més de 6.300 milions d'euros. A hores d'ara, com que estem treballant per a tu, ja s'han contractat més de 2.200 milions en obres per millorar la fiabilitat i la capacitat de la xarxa ferroviària, la renovació i ampliació de la flota de trens, l'accessibilitat de les estacions i la millora de l'atenció al client.
Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. ADIF, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
Passen 3 minuts de 6:45. Comencem l'estona que dediquem cada setmana a aquesta hora al diàleg interreligiós, a la diversitat, a l'ecumenisme, i avui amb el judaïsme com a protagonista. Els jueus de Tortosa, Call i Aljama, ciutat i comunitat, segles del 12 al 15. Aquest és el títol d'un llibre escrit pel canonge de Tortosa, historiador Josep Alanyà. Aquest treball estudia, amb documentació important, com eren tant la ciutat medieval de Tortosa, en el seu conjunt, com el call dels jueus. També explora la vida comuna de l'Aljama i les relacions amb les comunitats cristiana i sarraïna d'aquells segles de l'època medieval. A la presentació, que es va fer el 20 de gener passat a la capital del Baix Ebre, es va fer un homenatge als jueus tortosins que havien construït la ciutat i que es van fer veure forçats l'any 1492, com segurament molts de vosaltres recordareu, anar-se'n de la ciutat, deixant casa seva i acabant amb llargs segles de vivències humanes que quedaven en el record. Durant aquest mateix acte, la jueva Pili Cugat va dedicar tres cançons hebrees que es cantaven durant la diàspora per les terres de la Catalunya Nova. Igualment va ser en aquesta presentació l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, que va compartir acte amb els historiadors Antoni Virgili i Joan Hilari Muñoz. Ens acompanya uns minuts el mateix autor d'aquest llibre, Els jueus de Tortosa, el canonge de la diòcesi de Tortosa, de la catedral de Tortosa, i historiador Josep Alanyà. Mossèn Josep Alanyà, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, què ofereix a grans trets el llibre Els jueus de Tortosa? Quin és el seu contingut més destacat? Com el presentaria?
Bé, aquest llibre es va fer ja pensant en un complement històric al volum que es va publicar l'any 2014 de la disputa cristològica de Tortosa que va tenir lloc a la ciutat i a la catedral de Tortosa. Uh-huh. Aleshores, pensat com un complement històric, hi ha un estudi doble, que és el de la ciutat medieval, que és l'espai històric, l'urbanisme del qual vivien aquells jueus, que són els protagonistes del llibre, com ho van ser també amb els cristians de la disputa cristològica, i, per tant, hi ha un passeig documentat sobre els monuments, carrers, places, oficis, vida de la Tortosa medieval. Això és la primera part. Per tant, aquí entra un estudi de la catedral, dels convents, de les esglésies parroquials, dels hospitals, del bordell, de les muralles, de les torres de defensa, de les pescaderies, també de les drassanes. És a dir, hi ha una primera part exhaustiva, documentada, sempre documentada, fonamentalment, del que falta més a la ciutat, perquè tot el que s'ha treballat històricament allà s'ha documentat principalment a partir dels fons de l'arxiu municipal. I aquí el que faig jo és un buidatge de l'Arxiu Reial de Barcelona i, per tant, tot allò que hi ha a la Cancelleria Reial i al Real Patrimoni i que afecta, doncs, a la ciutat de Tortosa.
Mm-hmm. Molt bé. I com ha elaborat tot aquest treball i també com va sorgir la idea de fer-lo dins d'aquest complement que vostè comentava?
Va sortir perquè, clar, el llibre Disputa Cristològica, que els seus documents llatins, les actes totes en llatí, ja va publicar el padre Pazios cap als anys 50, s'havia de celebrar i publicar. És la primera traducció que hi ha a la llengua nostra, al català, i inclús a una llengua vernacle, a partir del llatí, d'aquesta disputa. Aquesta disputa, clar, lògicament té un contingut molt dens, teològic, també filosòfic, però principalment teològic i bíblic, i es fa inclús dens. Aleshores, a l'hora d'arribar a la gent, això s'ha de digerir amb molta cura i molta dificultat, i llavors era convenient posar-li un color que fos la part històrica de la ciutat concreta.
Sí.
Per tant, hi ha, diguem, complement històric a un llibre, a un volum de contingut teològic.
Sí, sí, sí. I suposo que l'ha ocupat molt de temps, no?, acabar de donar forma a aquest llibre.
Bé, aquests llibres, a veure, el temps, el que ocupa és, diguem, la recerca.
Clar.
La recerca és llarga, com per exemple ara m'ha passat en el llibre que acabem de publicar, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Ateneu Sant Pacià, del diplomatarium Arnaldi de Vilanova.
Uh-huh.
Són llibres que, a l'hora de redactar, requereixen un temps, certament.
Sí,
per
sí.
Això estan les matinades i
sí.
La dedicació...
Ja m'ho imagino, ja. Avui parlem amb mossèn Josep Alanyà, autor del llibre Els jueus de Tortosa. Si hagués de sintetitzar en poques paraules, quina és l'aportació que ens queda actualment del que va ser la presència de la comunitat jueva a la Catalunya medieval, què destacaria, com ho sintetitzaria?
De fet, seria difícil sintetitzar-ho perquè amb l'expulsió es va tallar radicalment molta cosa.
Clar, clar, clar.
I a Tortosa, per exemple, del Call no queda més que els espais.
Uh-huh.
I alguns noms de carrers que s'han mantingut.
Sí.
Però i em queda més en els documents, que són molt vius, perquè donen molta informació de les tensions, de la vida ordinària, de les col·laboracions, dels préstecs de diners a necessitats. Hi havia, és a dir, era una convivència difícil, però una convivència necessària. Uh-huh. I van saber jugar i adaptar-se a les comunitats estrès que hi havia a Tortosa, convivint sarraïns, cristians i jueus, però puntualment sorgien problemes i dificultats.
Uh-huh.
Tanmateix, el que queda és les tradicions que, en l'absència de les races o de les cultures i de les religions, no s'han perdut. És a dir, hi ha un pòsit que, si les vendem una mica i fem antropologia cultural i social de la ciutat i de la comarca, veurem com surten elements que van quedar, diguem, arrelats, malgrat que els protagonistes marxessin forçosament, sí, amb l'expulsió de 1492.
Certament. I com a Tortosa, podríem dir també a Barcelona, i no diguem a Girona o a altres llocs de Catalunya, no? La presència...
Creu que hi havia una ciutat important o de mitja importància que a l'edat mitjana, algunes que no són importants ara, actualment, ho eren molt, doncs allí hi havia una comunitat jueva ben encarnada i que tenia importància i molt de protagonisme. Molt,
sí,
protagonisme.
I breument, per anar acabant, mossèn Josep Alanyà, fins a quin punt creu vostè que un llibre com aquest pot ajudar una mica a refer ponts, a cosir ferides del passat en el que són les relacions interreligioses, sobretot amb el judaïsme?
Jo penso que qualsevol cosa que es faci tant des de la religió com des de la cultura, diguem, acadèmia, des de la història, des de l'arqueologia, des de qualsevol aspecte cultural, sempre serà una pedra, o fins i tot una pedra de fonament, d'un pont que lliga religions, que vol dir lliga persones, que tenen unes creences, unes conviccions, una consciència, una tradició, una història, una cultura viva, que són les mateixes persones. I en aquest sentit, jo vaig voler fer això precisament, ja ho vaig fer també quan vaig presentar l'any 14 la disputa cristològica. Primer, vaig voler que la presentació fos a la casa de la ciutat, no a un local o cultural o un lloc de conferències, a la casa de la ciutat i a la sala de plens, tant aquell com aquest llibre. En segon lloc, que intervingués la jueva de Tortosa,
sí,
que fes uns cants en hebreu. I això per què? Perquè, de fet, més que presentació del llibre, vaig concebre tant el de la disputa com el dels jueus actual, l'últim, com un homenatge a aquells que van ser ciutadans tortosins i que van aixecar tant la ciutat com els altres, com els cristians i els sarraïns.
Uh-huh.
I cal fer-ne memòria, cal fer-ne agraïment i cal cosir aquests punts de contacte, ja diria, cosir-los com va cosir-se l'estampa jueva que tenim nosaltres. Bueno, l'estampa jueva és una pietat, un gravat del segle, sí, XIV,
uh-huh,
que un jueu, doncs, trepitja davant del Palau Episcopal, un cristià ho veu, el denuncien, li obren procés, i dins del procés està cosida aquesta estampa, aquest gravat, que és impressionant, és molt bonic, és d'estil flamenc, amb cosit amb un cordell de cànem, allí, perquè està trencat, clar, al trepitjar-lo, el va trencar. I això, justament, ara estarem restaurant-lo. I...
És un bon símbol, un símbol ben bonic i ben pedagògic. Sí.
Però sí, perfectament, molt pedagògic i molt interessant.
I tant.
Ara anirà, justament, a una exposició que organitza el Museu del Prado i el Museu d'Art de Catalunya.
Molt bé.
El restauraran i anirà exposat allà.
Sí. Doncs agraïm avui al prevere i canonge de la Catedral de Tortosa, Josep Alanyà, també historiador, que ens hagi parlat d'aquest interessant llibre que ha escrit Els jueus de Tortosa, Call i Aljama, ciutat i comunitat, segles del 12 al 15. Suposo que recomanaria la lectura de manera oberta. És un llibre amb moltes dades històriques. Què diria als qui no en saben res, per exemple?
Primer, és un llibre molt documentat.
Sí.
En segon lloc, molt extens.
Sí, també.
En tercer lloc, jo que no vull castigar els que llegeixen, perquè hi ha cada vegada menys gent que llegeix llibres, i sobretot llibres d'història, llibres documentats, llibres, diguéssim, de contingut i de fons, doncs la lletra és molt agradable i és molt llegible.
Ah, molt bé, doncs bona cosa.
Està ben il·lustrat, i per tant és com un passeig de plaer llegir el llibre.
Exacte.
Ho dic perquè jo mateix que me'l miro, el tinc ara mateix, el tinc davant.
Molt bé.
Puc dir-ho.
Sí, sí, i tant.
El mèrit de la impremta és el mèrit de la concepció del llibre i, per tant, val la pena llegir-lo, i tant, sí, sí.
Moltes gràcies, mossèn Josep Alanyà. Una abraçada i enhorabona per aquest treball. Fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi. Fins una altra.
Si fins una altra, si Déu vol. Fins aquí el temps de diàleg d'aquest últim dimarts i últim dia de febrer. I posem així el punt final a aquesta nova edició Sense Distància, també l'última del febrer. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat, a un quart de vuit la missa de cada dia des de la Catedral de Barcelona i a les vuit camins amb Rafa Sanahuja. Que vagi bé. Ràdio